Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'entrevista amb el tiet de Rubiales la podreu escoltar a la web de la casa cope.es, i és una entrevista que veritablement no té desperdici, tot s'ha de dir, eh? Sabeu, us alimenteu bé? Aquesta seria una de les preguntes que segurament tots ens hem fet, no? Si mengem bé. Els mitjans, nosaltres, totes les campanyes que fan els diferents governs es posen molt pesadets amb això. Acaba sent una mica pesat. Un poco coñazo a veces, fins i tot, eh? Però clar, és cert. Ens hem d'alimentar bé. Ens hem d'alimentar bé. I quin és el problema? El problema, possiblement, està en el preu. Aquest és el problema. I quan la inflació apunta als aliments, i els fa més cars, sobretot els aliments frescos, els aliments saludables, doncs la nostra compra acostuma a ser menys saludable, perquè mirem preus, mirem preus. És cert, això és una realitat, i possiblement a partir d'aquí és quan hem de plantejar una pregunta. No, és com aquell que no és que me guste el jamón ibérico muy, no es que no me guste el jamón ibérico muy bueno de bellota, no, es que no tengo dinero para comprar cada día jamón de bellota. Aquesta seria la pregunta. No, és que no me gusten los restaurantes buenos, és que no tengo pasta para ir. Home, no me gusta el caviar de beluga, és que, ostres, igual no, la meva butxaca no arriba. Aquest és el problema. Com menjar saludable, ho sabem tots. Ara, la famosa dieta mediterrània, cada cop és més cara, cada cop és més difícil. I això que es desprèn d'una compra de més baixa qualitat. Quan parlo de baixa qualitat em refereixo a qüestions saludables que recomanen els nutricionistes, i que és una qüestió lògica. Sobretot, d'aquí una estona parlem del sucre. El sucre seria un dels epicentres de tots aquests menjars no saludables o poc saludables. Els ultraprocessats, les begudes ensucrades, etc. De fet, hi ha un impost, des de fa un temps ja vam parlar d'aquest impost aplicat a les begudes ensucrades, que han fet que baixi el consum, però no que s'elimini. Parlem de sucre de seguida, de l'excés de sucre. No sé si, els que tenim una certa edat, recordem campanyes de publicitat a la tele, allò de... A veure, com era la frase? A veure si us en recordeu. Era allò de una cucharada d'azúcar és una cucharada d'energia. Us en recordeu d'aquell anunci? Que es veia una cullerada de sucre allà blanc? Doncs la qüestió ha canviat moltíssim, També la situació ha canviat. Però l'excés de consum de sucre parla d'obesitat, parla de malalties del cor, parla de diabetes, parla de caries dentals, etcètera, etcètera. I la quantitat de sucre artificialment posat als productes, doncs, és un dels grans problemes. De seguida parlarem de sucre, de quin és el nivell, perquè sucre haurem de menjar, però on està el límit de tot això? I sobretot, dins de tota aquesta història de sucre que en parlarem i d'aquest menjar saludable, parlarem de les begudes ensucrades energètiques. Aquestes begudes energètiques que els joves estan, no diré enganxats, perquè no sé si és la paraula correcta, però ho sembla. Aquestes begudes que porten una quantitat de sucre tremenda, a part de cafeïna, taurina, etcètera, etcètera, que a més es barreja amb alcohol i és tota una bomba. Parlem de salut, sí, però realment està a l'abast de la nostra butxaca menjar de forma saludable? Una bona reflexió aquesta, Bé, què tal? Soc el José Miguel Cruz i això és Migdia a Cope Catalunya i Andorra. I el temps que ens espera per aquesta tarda, doncs no esperem possiblement igual algun plogim d'aquells perduts que a la costa central i poca... Sí, passa, eh? Més enllà d'això no tindrem absolutament res. Això sí, la temperatura en augment. Una temperatura, doncs, caloreta, que puja, que va cap amunt. De fet, a la major part de Catalunya tenim sol i un cel sense cap núvol. Cel raspat. Possiblement, a part d'això, quan podem començar a parlar de núvols i de pluja, serà a partir de divendres per la tarda, que és quan, a partir de demà per la tarda, que és quan esperem pluges puntualment torrencials o puntualment en forma de tempesta cap al Pirineu Occidental, i ja l'alerta ja ve cap a dissabte. Aquella dana que venia de cara al cap de setmana, doncs sembla que no serà tanta dana. Sembla que no serà tanta dana perquè no cobrirà tot Catalunya. En aquest cas, la variació d'aquesta embussament d'aire fred, aquesta dana, doncs no cobrirà tota Catalunya, però sí arribarà sobretot a la meitat sud, sobretot a partir de dissabte per la tarda. Bé, i de seguida parlem d'això, de sucres. T'alimentes bé o no t'alimentes bé?
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La sensación de debilidad, de fatiga continua o de incluso dolores de cabeza persistentes o mareos son algunos síntomas asociados a tener niveles bajos de hierro en sangre, algo que puede ser quizá más común en mujeres jóvenes, pero también nos puede aparecer bajos niveles de hierro a la hora de hacernos una analítica. Vamos a preguntarle a Carlos Sánchez de HSN Nutrición. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía. Así es, la falta de hierro en el organismo es algo que se nota y mucho. Y es que tiene toda la lógica del mundo porque sabemos que es un elemento absolutamente fundamental para transportar el oxígeno a todos los rincones de nuestro cuerpo. En HCN hemos desarrollado un auténtico productazo llamado Hemocare. Y es que Hemocare no solo ayuda a mantener y restablecer los niveles de hierro, sino que es beneficioso para toda la maquinaria encargada de formar los famosos glóbulos rojos de la sangre. Y todo ello sin ocasionar las típicas molestias digestivas que suelen aparecer al tomar los suplementos de hierro tradicionales. Así que solo me queda recomendar que busquéis Hemocare en nuestra web hsnstore.com.
Carlos Sánchez de HSN, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, una semana más en Mediodía COPE.
Muchas gracias, Sofía.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el spin de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 3 de septiembre, en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, tienes el melón entero piel de sapo a solo 75 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
El próximo martes 5 de septiembre, en Herrera en COPE, celebraremos la inauguración del restaurante McDonald's número 600 en España desde Granada, apoyando la economía española y el empleo, la calidad, el origen local y el campo español, la sostenibilidad y la solidaridad. Un menú de éxito con un impacto positivo en nuestro país. El martes, Herrera en COPE con McDonald's desde Granada.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Levantaremos al sol.
Què està passant amb el sucre a les nostres vides? És una qüestió de no menjar massa, però clar, aquesta inflació tampoc ens deixa comprar com ens agradaria comprar. Mireu el preu que està l'oli d'oliva. Clar, una mala collita doncs fa el que fa i espereu que acaba el novembre. Com la collita d'olives no sigui l'adequada, encara pujarà més. I posaran problemes tant els consumidors d'oli d'oliva com els productors, perquè no arribaran. Bé, parlem de... No d'oli d'oliva, sinó parlem de vitamina, parlem de sucre. I parlem de tot això de sucre i del límit del sucre amb la dietista nutricionista de la Subdirecció de Promoció de la Salut de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, la Maria Manera. Maria, bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Maria, on està el límit de l'ingesta de sucre? Perquè, clar, sembla que estigui ara demonitzat tot això, no?
Bé, és que demonitzat, clar, com tu deies, no? Explicaves una mica el teu patró de consum de fa molts anys,
sí.
Però clar, aquest patró de consum ha anat canviant.
Bo, està absolutament obsolet, Maria, si parlem del meu patró. Obsolet completament.
Clar, el patró de consum ha canviat i l'oferta alimentària, sobretot, ha canviat, no? I abans, com tu deies, segurament afegies una cullerada de sucre a algun lloc i segurament era tot el sucre que consumies al llarg del dia, però avui tenim una oferta alimentària de molts productes ultraprocessats carregats de sucre i que tenen molt pes a l'alimentació diària, o sigui que els consumim moltíssim. I clar, això ha fet que el consum sigui cada vegada més alt, i hem anat veient que aquest consum tan alt doncs, té efectes negatius en la salut. I llavors és quan apareixen, no, les necessitats d'establir límits, com tu deies, no? Recomanacions per limitar-lo. I sobretot això aquí ens basem en les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, no? Que una mica empara tots els països, i el que ens recomana és que els reduïm com a mínim a un 10% de la ingesta calòrica total. És a dir, totes les calories que prenem al llarg del dia, que les que provenen de sucres lliures siguin màxim el 10%.
Ostres!
Idealment el 5%.
I això com ho calcules? És molt difícil de calcular, no?
Exacte. I ara anava a dir, però el que diu l'OMS a nosaltres no ens resulta molt pràctic, perquè no anem calculant les calories que prenem, per sort. Aleshores, aquí agafem doncs, recomanacions una mica més pràctiques, no? Per exemple, les que establim a l'Agència de Salut Pública de Catalunya, no? En guies alimentàries per al públic, no? Que tenim una que diu petits canvis per menjar millor, i un d'aquests petits canvis que recomanem és el menys sucre. I menys sucre vol dir menys aliments ensucrats i menys begudes ensucrades. I t'ho has citat molt bé perquè realment les begudes ensucrades segurament són la principal font i la que més ens preocupa perquè només aporten sucre, res més, no? I llavors això el que ve a dir és com menys sucre millor, perquè menys del 5% és molt poquet, i sobretot reduir els aliments ultraprocessats, que tots porten sucre, o gairebé tots, i els processats amb sucre, no? Els làctics ensucrats, les begudes ensucrades, els sucs, les galetes, tot això que tenen, reduir-ho al màxim possible.
Ostres, Maria, pel que estàs dient, i si es basem en aquestes recomanacions de l'OMS, no sé quina persona a Catalunya ho compleix, això, crec que ningú.
Poquetes, molt poques. Les enquestes ens mostren que la immensa majoria de població a totes les franges d'edat supera la ingesta recomanada de sucre. Una mica per això també posem una mica les piles per fer recomanacions que intentin limitar-lo.
Però això és tan difícil esquivar-ho. Clar, ja no és una qüestió... Tu saps si tens el coneixement de que un excés de sucre, jo que sé, pot provocar a la llarga malalties cardíaques, càncer, diabetes... Hi ha un munt de coses que es poden associar, no? Però clar, tu vas a comprar esmorzar i compres galetes, compres frankfurts, compres coses que a vegades és molt difícil, i més amb la inflació dels preus, que és molt difícil esquivar. És tot un repte, Maria?
És tot un repte en el que més a més cal sumar-hi el tema de la publicitat,
clar,
perquè realment els aliments ensucrats, els ultraprocessats, etcètera, doncs tenen una càrrega de màrqueting i publicitat que t'empeny contínuament, i per tant moltes vegades es tapa la decisió de la persona, no? Gairebé que t'hi trobes comprant-ho sense que n'hi hagi fet una decisió. Llavors, una mica, si el que cal és enfocar-ho cap a uns aliments frescos, no? Normalment la cosa d'aliments frescos, d'origen vegetal, mínimament processat, sempre diem, Pues la fruita, la verdura, la llegum, la fruita seca, i minimitzar tots aquests empaquetats que tenen, a més aquests missatges publicitaris de sobre, o els missatges de salut, no? Que moltes vegades posa 5 colesterol,
que
molt de sucre. Per tant, una mica intentar anar a lo fresc i a lo mínimament processat.
Va, ara faré una pregunta de tòpic. A veure si traiem una mica l'aigua clara. Quan diuen quines sucres hi més hi ha? Quan parlem de sucres em refereixo a l'estèvia, aquests sobres d'estèvia, em refereixo al sucre moreno, al sucre blanc. Hi ha algú que sigui millor que l'altre?
Mira, l'únic sucre, entre cometes, que podríem dir bo, no? Que és el que fins i tot la pròpia OMS anomena sucres intrínsecs, són els que es troben de forma natural dins l'aliment. És a dir, el sucre de la fruita, no? I el sucre de la llet, per dir-ho així. La resta, més o menys problemàtica associada, no és recomanable. Per tant, ens hauríem d'acostumar al gust dolç dels propis aliments que ja són dolços, no? Com són moltes fruites, etc. I la resta, minimitzar-ho, tant si són el sucre blanc com el moreno, com si és la mel, com si és l'estèvia, com si són els edulcorants artificials.
La mel també, perquè la mel és natural. La mel també estaria inclosa aquí?
Sí, no, perquè dins d'aquests sucres que cal reduir, no?, que l'OMS recomana reduir per sota del 10%, hi ha els sucres afegits, tot el que afegim nosaltres o la indústria, més els sucres de la mel, més els sucres dels sucs de fruita.
D'acord.
Perquè la fruita en si sí que és bona i sí que recomanem consumir-la tant com es vulgui, però quan ja li fem un processat que és convertir-la en suc, aleshores aquest sucre ja és dels que cal reduir.
D'acord. Bé, ara entraré en el tema de begudes ensucrades. I dins del tema de begudes ensucrades, que ja parlaves abans, no?, de quan bevem aquestes... dues preguntes. La primera, quan demanem, per exemple, un refresc que sigui zero, zero sucre, que hi ha molts ara mateix, realment és zero sucre? Vull dir, és més saludable, entre cometes, que un que no ho sigui zero?
A veure, és zero sucre perquè no aporta edulcorants calòrics, no? Edulcorants que aportin calories, no aporta sucre, no aporta glucosa, no aporta sacarosa, però el que s'hi porta són edulcorants artificials que donen gust dolç, però no aporten calories. I, evidentment, això té uns avantatges, però no té res a veure amb beure una aigua o una altra beguda que no sigui edulcorada.
Ah, per això, per això deia entre cometes.
Exacte.
Per això deia entre cometes.
Mai és. Sí, mai és la de beure begudes ensucrades, edulcorades, és a dir, que no aportin sucre. Els refrescos sense sucre no és una recomanació. Ara bé, aporten menys calories, evidentment, que els refrescos amb sucre.
Sí, sí, aquesta era la pregunta. Evidentment, si parlem de salut, estem parlant d'aigua, bàsicament, no? No, d'altres coses, parlem d'aigua. Per això ho deia saludable, entre cometes, per això ho comentava. I després, estan les begudes aquestes energètiques que darrerament estan sent tot un problema i fa aixecar les orelles perquè els joves ho han agafat com una moda, no? I clar, una suposo que no passa res, però quan comença a ser un hàbit i et veus cinc, doncs igual aquí sí que hi ha un problema. I què podem fer amb aquestes begudes? Perquè, ostres, és que és un problema, comença a ser un problema,
Sí, és un problema perquè, com tu dius, es consumeixen de forma bastant habitual. Hi ha joves que en consumeixen unes quantitats molt altes i tenen el problema del sucre, no? Perquè sempre diem una llauna d'aquestes de mig litre, perquè compte que tenen unes racions espectaculars.
Sí, sí, sí.
Aporten entre 5 i 6 cullerades de soperes de sucre. O sigui, impressionant.
Cullerades molt... soperes de sucre?
Cullerades soperes de sucre, entre 5 i 6. O sigui, una quantitat molt, molt,
ostres,
molt alta.
Ja.
Però el problema no és només aquest, que també ho és, evidentment, és que tenen, clar, substàncies estimulants, no? Tenen cafeïna, i aquesta mateixa llauna que t'aporta 5-6 cullerades soperes de sucre t'aporta la mateixa cafeïna que 4 cafès. I això, doncs, amb un adolescent, doncs, es tradueix en nerviosisme, ansietat, insomni, irritabilitat... Per tant, evidentment, que són begudes a evitar directament, no?
Clar, ara se'm passa una pregunta, Maria, pel cap, que... Jo te la faig a tu, però clar, veient com està tot això, tot el que porta, pot ser addictiu?
Aquestes begudes poden crear dependència, sí, sí, perquè evidentment tenen aquest component dels estimulants que poden crear dependència i, per tant, en quantitats, en consums elevats, pot haver-hi aquesta situació que és una situació de risc, no? Perquè cada vegada necessites una quantitat una mica més alta per arribar als mateixos efectes. Aleshores, la recomanació és, evidentment, que no es prengui mai barrejada amb alcohol, no? Perquè, a més, emmascaren els efectes de l'alcohol i tens més risc d'intoxicació, però ni infants, ni adolescents, ni persones amb noms sensibles a la cafeïna, ni hipertensió arterial, tot això, doncs, són les begudes a evitar.
Vaja, veiem que, habitualment, l'alcohol ja no seria remunerable. Si parlem de salut, l'alcohol, d'entrada, no és recomanable. Si parlem d'aquesta barreja d'aquestes begudes amb alcohol, que és el que s'acostuma a fer moltes vegades, ja ni t'explico. Doncs, i per acabar, com continuarà aquesta campanya, aquestes recomanacions que hi ha per intentar limitar el consum de sucre, que sobretot en els petits, que clar, semblem cada cop més als Estats Units en qüestions de sobrepès.
Sí, una mica sí, les dades són prou preocupants com perquè, no, instem, doncs això, les entitats que treballem en salut pública i promoció de la salut, doncs a seguir fent campanyes de promoció, limitant també en altres nivells, no, perquè a Catalunya, per exemple, tenim l'impost de les begudes ensucrades, que el que fa, fet realment és reduir-ne molt el consum. Per tant, una mica intentar des de diferents àmbits, sigui legislatiu, sigui doncs, més de recomanació, etcètera, doncs a recomanar la reducció del consum de sucre amb la voluntat de millorar la salut de la població.
Doncs Maria Manera, dietista nutricionista de la Subdirecció de Promoció de la Salut de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Escolta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per aquestes explicacions. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bé, podríem arribar a una primera conclusió. Menjar saludable, sí. Menjar saludable a bon preu? Bé, això ja parlaríem d'una altra cosa. Això sí, el sucre és el que toca, Doncs de seguida actualitzem, arribem a 2:15, i actualitzem els titulars de la jornada aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. En Universae te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Universae, change your way.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, reconocido como uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Restaurante chino Feliz 2, una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Anmayés 2, en Alella. Reservas en el 93 540 8522. 93 540 8522.
Cerrado domingos noche.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Tu protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Pilar García Muñiz, Pilar Tirneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Estàs acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Acaba el mercat i toca sumar 3 punts a Pamplona a la Lliga.
Xavi Hernández, escucha los partidos del Barça y cómo canta los goles Manolo Oliveros. Un abrazo fuerte.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Sadar, Osasuna, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabe.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es.
Senyors horàries, de 2:15 to 2 del migdia d'aquest dijous, dia 31 d'agost, el darrer dia laborable, en aquest cas, del mes d'agost. No s'acaba l'estiu, encara que quan acaba el mes d'agost podríem dir que s'acaben les vacances i la bona vida, en aquest cas. Actualitzem titulars de la jornada d'aquest dijous amb la Yolanda Bernal. Com estàs? Benvinguda, Yolanda.
Què tal, Cruz? Bona tarda. Doncs mira, a Terrassa hi ha un detingut en una operació policial contra el tràfic de drogues que s'ha fet aquest matí. Els Mossos han escorcollat en dues vivendes del barri de la Grípia, on presumptament es traficava amb droga. De fet, s'han comissat 2 quilos de marihuana i cocaïna preparada per la seva venda i distribució. També s'han intervingut gairebé 3.000 euros en efectiu, joies i molt material informàtic. I els taxistes mantenen la protesta prevista pel 5 de setembre, dimarts que ve, tot i haver-se reunit en les últimes hores amb la consellera de Territori, Esther Capella. Recordem que protesten per la multa de 123.000 euros que els va imposar a l'Autoritat Catalana de la Competència per boicotejar a Uber i altres plataformes, considerant que això atempta contra la seva llibertat d'expressió. La voluntat de cara al proper dimarts és col·lapsar durant tot el matí el centre de Barcelona. I una informació de servei, Cruz, els abonaments gratuïts de Renfe per a l'últim quadrimestre de l'any entren en vigor demà. Per tant, els usuaris habituals de Rodalies i de mitja distància l'han de renovar abans si volen continuar fent servir aquest abonament durant els propers 4 mesos. De moment s'han expedit uns 240.000 bitllets que es poden fer servir entre l'1 de setembre, demà, i el 31 de desembre. El mecanisme, recordem que és el de sempre, els abonaments es poden adquirir a través de l'aplicació de Rodalies, la web de Renfe i també els canals de venda habituals.
Entenc que a partir de demà ja no es poden adquirir, el límit és demà o durant...
No, a partir de demà es pot adquirir en qualsevol moment, però si vols lletar demà,
l'has de tenir. D'acord. Vale, perfecte. Yolanda, moltes gràcies.
A tu, Cruz.
Que tinguis una bona tarda. Cuida't. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs?
Què tal, José Miguel, companys? Bon dia.
Per què sospira vostè d'aquesta...
Home, sospiro perquè hi ha una cosa que se m'escapa a l'enteniment i segurament tu igual em pots aclarir. Per què aquestes ganes de marxar d'en Sufati?
No. El que tenia menys ganes de marxar era en Sufati.
Però és quan hi ha menys...
Que li van acabar donant la volta... La vida d'en Sufati ha donat més voltes a les últimes hores que en tota la seva existència.
Però és que ja, ara, a la davantera del Barça, possiblement no hi ha tanta competència com hi havia.
Escolti, no tinc cap prova, però tampoc cap dubte, de que tot això sí. Acaba amb en Sufati. De fet, ja està de camí a Brighton, tal sí. Com bé ha explicat l'Arena Condis, perquè arribi al Camp Nou Joao Félix. I és una dada objectiva que el representant d'Ansu i el representant de Joao Félix és el mateix. I es diu Jorge Mendes. A partir d'aquí, entraríem en aquest capítol de no tinc cap prova, però tampoc tinc cap dubte de que... Això, Ansu Fati, ja de camí cap a Brighton, després d'unes últimes... Escolti, anava al Tottenham, després no, al Brighton, va sonar al Sevilla, va sonar fins i tot un intercanvi Joao Félix-Ansu Fati amb l'Atlético de Madrid. Ansu Fati, camí de Brighton. Escolti, hi ha moltes carpetes obertes al mercat del Barça.
Crec que és sessió pura i dura, no?
Sessió pura i dura, no hi ha opció de compra, i això sí, el benefici pel Barça a l'hora de millorar el fair play financer. Tenim a l'Inglés apuntant al Tottenham, tenim aquesta possibilitat de Joao Félix, Cancelo, que no acaba d'arribar. Hi ha tantes carpetes obertes que Laporta i Deco no van al sorteig de la Champions aquesta tarda i es queden a Barcelona, treballant.
Tot això acaba demà, no, Mercato?
Tot això acaba demà, a les 23:59 s'acaba el mercat de la finestra d'estiu del mercat de fitxatges, però escolti, hi ha tant de feina a Camp Barça per fer que en el fons Laporta i Deco han fet bé quedant-se a Barcelona. Seran Joan Soler i Bojan Kirkić els que representin l'entitat blaugrana al sorteig de la Lliga de Campions. Més Mercato, Girona. Ja tenim substitut per Oriol Romeu. És colombià, té 18 anys, és un futbolista mig centre propietat del City i es diu John Solís. Tinc les mateixes referències que vostè de John Solís. A més, Santi Bueno apunta a sortir del Wolverhampton, 10 milions d'euros, i a Girona tenen les orelles preparades perquè esperen algun moviment més, i en forma de bomba. No se sap si d'entrada o de sortida.
Bé.
Real Club Deportivo Español, sí. Mercato, César Montes, al radar de l'Almeria per 10 milions d'euros. Els futurs en l'aire de Brightwhite o Di Mata, protagonista avui en sala de premsa Puado. I el que dèiem, aquesta tarda sorteig de la fase de grups de la Lliga de Campions amb el Barça al bombo 1. Li pot tocar l'Arsenal, li pot tocar doncs, equips potents i també li poden tocar, li tocarà, de fet, alguna ventafocs del bombo número 4, com per exemple el Young Boys o l'Anvers, belga, que està també dintre d'aquest bombo número 4. Hi ha lliurament de guardons i dintre d'aquest lliurament de guardons la jugadora UEFA de la passada temporada serà Aitana Bonmatí. Es queda a les portes d'entrenador UEFA de la passada temporada el tècnic del Barça, Jonathan Giraldez. Vuelta a Espanya, avui arribada a Javalam, sortida des de la Vall d'Uixó, Mundial de Bàsquet, ja estem a la segona fase, demà juguem contra Letònia, sap vostè?
Sí, Letònia, Espanya.
A 3:15.
Correcte.
I alguns que han avançat el cap de setmana, em diuen.
Bé, d'entrada no hi haurà programa perquè a aquestes hores estarem en tiempo de juego
de res, Cruz.
Home, les coses són com són i és un partit important. Si Espanya guanya demà,
Letònia, ja quarts. Estaríem als quarts de final.
Això és fàcil que faci amb Canadà després.
Correcte. Doncs tot això i alguna cosa més, com per exemple el millor de l'oncle de Luis Rubiales anit al partidazo, a Esports Cope, 3:05 de la tarda, Joan Batllori al comandament.
A veces
la realitat supera la ficció.
Sí. A veces la família, què vols que et digui, eh?
Home, aviam, les disputes més intenses jo crec que són entre membres d'una mateixa família que no membres de famílies diferents.
Sí, segurament.
Moltes vegades acostuma a passar això.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Que tinguis un bon dia.
Bon cap de setmana, eh? Adéu.
Gràcies, molt amable. Bé, de seguida parlarem de les vacances. Més aviat de les postvacances. Més aviat de la famosa síndrome postvacacional. A veure si fem una cosa definitiva sobre la punyetera síndrome postvacacional. Abans tot això no existia. I ara tenim síndromes per absolutament tot, fins i tot per quan acaben les vacances, per quan comencen les vacances, per quan estàs durant les vacances i per després de les vacances. En aquest cas parlem de la síndrome postvacacional, però com saps si tens síndrome postvacacional? Vull dir, el fet de tornar a la feina, a molts de nosaltres dius, ostres, però se'm fa pal, vull dir, amb el bé que estic a la platja o a la muntanya o no fan res, senzillament, doncs ja em va bé, no? Però Doncs mira, parlarem de seguida d'aquesta síndrome postvacacional. Però abans, segurament, portes molts anys lluitant contra el sobrepès. Mira, fa res estan parlant de sucre. I potser també escoltar els consells de la doctora Carmen Torrejón. Per què encara no has pres aquesta decisió d'informar-te? Doncs anima't, demana una visita informativa gratuïta personalment amb la doctora Carmen Torrejón al Centre Mèdic Estètic Estar Bene. Li pots preguntar tot el que vulguis, tots els dubtes que tinguis, però el més important, posa't en mans de les bones mans professionals dels professionals del Centre Mèdic Estètic Estar Bene, a les mans de la doctora Carmen Torrejón. La visita no té cost per tu, ja t'ho deia, és una visita informativa gratuïta, i pots trucar al 93 414 36 31. 93 414 36 31. Anima't, que t'estan esperant. Va, que de seguida parlem si saps o pots identificar quan pots tenir una síndrome postvacacional i quan no, aquí a migdia, Cope Catalunya i Andorra.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí no se puede descartar nada, ni siquiera una repetición electoral.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige todos contra el cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigues subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tú sigues preparándote para la vuelta. Nosotros seguimos con nuevas ofertas en el Black to School de MediaMarkt. Aprovecha la vuelta al cole a precios de Black Friday y empieza el nuevo curso con nueva tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en Carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, que estemos conectados. Tan solo ahorrando en
Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95. Precio definitivo. Llama al 1510.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tens cansanci, desencant, inhibició, tristesa, malestar general, ansietat, fòbia social. Igual tens síndrome postvacacional. I si ho tens tot, igual encara és molt pitjor que tot això. Parlem de la síndrome postvacacional, com identificar-ho, què hi pot haver darrere de tot això? Parlem amb la psicòloga del Gabinet Psicologia Integrativa de Figueres, la Cíntia Boitet, que la tenim al telèfon. Cíntia, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Cíntia. Bé, qui pot tenir síndrome vacacional? Perquè ho pot tenir tothom, això?
Sí, de fet, és molt comú. I, a més, m'agradaria parlar de perfils, no?
Sí.
Llavors, afecta més a un grup de persones, com, per exemple, persones que són molt controladores o, potser, molt planificadores, no? Que són persones que doncs, l'estrès està present fins i tot uns dies o setmanes abans, perquè són persones que, no? Que solen calcular i planificar tot el detall per aquesta tornada, no? A la rutina.
Clar, i això suposo que és tot un problema. I això com es pot suavitzar d'alguna manera?
Allà, jo tinc alguns consells per donar, si és general, i el primer que diria és primer acceptar, no, les emocions que sentim en el moment. Jo sempre dic que les emocions tenen una funció. En aquest cas, la funció és un procés adaptatiu, no?
Uh-huh.
Llavors, després tenim, sobretot, integrar i ser conscient de que no s'acaben els moments de plaer, no? Perquè a vegades tenim la sensació de que s'acaben les vacances i hem d'esperar altre cop a tenir vacances, no?, per poder disfrutar. Llavors, el que recomano és intentar disfrutar els moments lliures que tenim en el nostre dia a dia, no?
Que hi ha uns quants, més els caps de setmana, vull dir que és una qüestió també de planificar l'oci, no?
Sí, exacte. Llavors, també aconsello tornar de forma molt paulatina, mitjançant una transició. És a dir, per exemple, quan estem de vacances ja sabem tots que se'ns altera, per exemple, l'horari, o sigui, l'hora d'anar a dormir, no?
Mm-hmm.
Llavors, uns dies abans de tornar a la feina, per exemple, estaria bé anar a dormir, si podem i és possible, a la mateixa hora, no?, que anaven quan treballàvem precisament, no?
Una adaptació horària, per exemple, no? Seria això.
Exacte, sí. Per fer una transició paulatina, no? No arribar potser un diumenge i haver dormit molt poques hores i el dilluns, no?, de nou a la rutina, no? Fer una petita transició. Llavors, també vull donar importància al tema alimentació,
mm-hmm,
perquè sempre dic que el nostre cervell s'alimenta del que nosaltres ens alimentem, no? Llavors, ara més que mai és un bon moment per portar una alimentació equilibrada.
Això és un consell que serveix per qualsevol moment, per qualsevol època de l'any. Una alimentació equilibrada, doncs, sempre és bo. Escolta, llavors, les persones que no els afecta tant són aquestes que no són tan organitzatives, que no són tan obsessives per aquests horaris, aquesta organització.
Sí, són persones que simplement no es preocupen tant, no? I a diferència de les més planificadores i controladores, doncs no hi ha aquest excés, no?, de preocupació, i són persones que possiblement poden viure més el dia a dia, no?
Quan parlem d'aquest malestar general, aquest síndrome postvacacional, aquesta ansietat, aquesta, jo què sé, fòbia social, fins i tot, quan parlem d'això, d'aquests síndromes postvacacionals, d'aquests efectes, podem estar parlant també que està amagant altres coses? Per exemple, una persona cremada a la seva feina, perquè suposo que la situació laboral també importa, no? És a dir, igual una persona que té el burnout, que està cremada a la seva feina, encara s'accentua més aquest síndrome postvacacional.
Exacte. De fet, abans, quan hem parlat de perfils, també vull parlar de les persones que, lògicament, no se senten bé en el seu lloc de treball, perquè hi ha potser un clima desfavorable o perquè simplement no els hi agrada la feina o per altres qüestions personals que fa que al final es vegi afectada a nivell laboral, no?
Mm.
Llavors, sí.
Aquest seria el que llavors estaríem parlant d'un altre problema, no? Possiblement el burnout, possiblement una qüestió que igual no s'ha detectat, quan acaben les vacances es detecta, ostres, no estic bé la meva feina.
Exacte, sí. Perquè durant les vacances, i això és una de les coses que passen, és que deixem de banda a vegades algunes responsabilitats, no?, durant les vacances, que just a la tornada tornem a agafar, no? I a més, si tenim un burnout, com bé dius tu, s'accentua encara més.
Perquè durant les vacances dona temps a descremar-te? O això, si no estàs bé, és que no estàs bé i no és una qüestió de vacances?
Sí. Ja existeix un burnout, és que no estàs bé, llavors sempre aconsello demanar ajuda, no? Llavors, les vacances ajuden a desconnectar, però si a la tornada tornem a tenir tots aquests símptomes, que ara per cert parlarem de quins símptomes podem experimentar durant un síndrome postvacacional, s'ha de demanar ajuda, clarament.
Doncs mira, Cíntia, anem als símptomes. Quins símptomes podem trobar quan, per dir, ostres, no sabia, però sí, quin síndrome postvacacional perquè tinc aquests símptomes?
Exacte. Bueno, primer de tot, sapigué que el síndrome postvacacional també es coneix com a estrès postvacacional i que aclarar que no es tracta d'un trastorn depressiu com a tal. Estem parlant d'una fase d'adaptació.
Mm-hmm. Sí.
Llavors, podem experimentar, per exemple, apatia, falta de motivació, tristesa, ansietat, fins i tot cansanci. Se'ns pot alterar, no?, les conductes envers l'alimentació o la son. I, sobretot, aclarar que dura normalment de 2 a 3 dies fins a 21, que a dia d'avui sabem que 21 dies és el que tardem nosaltres en integrar un nou hàbit, no? Llavors, si tot aquest conjunt de símptomes passen aquests 21 dies, seria recomanable també demanar ajuda.
És a dir, al marge són 21 dies, aproximadament.
Més o menys.
Més o menys, ja. Per posar una xifra, 5-10 dies amunt, avall, en funció de la persona, com sempre.
Exacte.
I si continua en un mes, posa-li un mes, en un mes continua tot això, llavors possiblement tenim un problema i és quan hem de buscar ajuda.
Hem de buscar ajuda, sí.
I hi ha molta gent que demana ajuda per síndrome postvacacional?
No és exactament l'única demanda o el motiu de consulta, però sí que es barreja amb altres qüestions personals, sí.
D'acord, és a dir, que no és només una qüestió aïllada perquè, bé, és canviar la rutina, sinó que aquí possiblement oculta altres qüestions que estan,
exactament,
no?
Exactament, sí.
Bueno, sigui com sigui, hem de tornar la feina, Cíntia, avui dia, si també pots vacacionar o no, és el que toca, és el que toca. Readaptar-nos un altre cop. És curiós, Cíntia, perquè tenim estrès per tot, tenim problemes per tot, i hi ha síndromes per tot. Quan comencem vacances, el síndrome de prevacances, d'adaptació a les vacances, i quan acabem, també. Això és una bogeria, Cíntia?
Exacte.
Doncs, Cíntia Boitet, psicòloga de Psicologia Integrativa de Figueres. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, Cíntia.
A tu, a vosaltres. Moltes gràcies.
Un plaer. Doncs així és la qüestió. Bé, de seguida relacionem tot això del síndrome postvacacional amb la feina, perquè s'ha fet una enquesta sobre satisfacció i compromís d'un treballador amb la feina. Doncs un 85% dels treballadors a Catalunya no se senten compromesos amb la seva empresa. És un inici de curs important. De seguida en parlarem d'això. Però abans, no sé si vols anar al teu cotxe, però si vols anar al teu cotxe, has de sentir això i almenys mirar-ho. Record motor, amb cada quilo. Per què? Doncs perquè és el millor lloc per anar al teu cotxe. Així de fàcil. Doncs mira, perquè van al gra. Perquè s'encarreguen de tota la paperassa i perquè t'ho paguen en menys de 24 minuts. Així que entra ara a recordmotor.com, amb cada quilo, i omples el formulari amb les dades del cotxe. Es posen en contacte amb tu i per finalitzar, doncs, el procés. I si dius que vens a part de Cope Catalunya, et tassarà el cotxe amb 200 euros de més. Recordmotor.com, amb cada quilo. I de seguida parlem de compromís i empresa aquí a migdia, Cope Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @cope i en facebook.com/cope.
Con el buen tiempo, hacer el plan 1-2-3 es fácil y seguro con registro sanitario y en solo 3 semanas podrás adelgazar de 4 a 7 kilos.
De triple acción, limpia, renueva y adelgaza sin pasar hambre, sin matarte en el gimnasio y en 3 semanas de 4 a 7 kilos menos.
Te deshinchas, ganas salud, reduces kilos y volumen y es apto para todos. La primera semana limpiamos.
Bajamos ya 2 kilos, te despides del estreñimiento con los OEs de piña.
La segunda semana renuevas.
Sobres de naranja, regulas tu tránsito y 3 centímetros menos de barriga.
Y la tercera semana las cápsulas captagrasas.
Saciante, si te calma la ansiedad, notarás ya la pérdida de grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Llama ya al 650-51-52-53 y llévate gratis con el plan 1-2-3, 3 regalazos. El gel adelgazante con rolones más las 3 infusiones detox, más drena, más lipo y también una caja de galletas dietéticas ecológicas para bajar de talla y peso. Envío gratis por mensajería y adelgaza de 4 a 7 kilos en 3 semanas. 650-51-52-53.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va, mireu, parlem de compromís d'empresa. Un estudi, una enquesta que s'ha fet diu i reflexa, i és curiós això, que un 85% dels treballadors de Catalunya no se senten compromesos amb la seva empresa. No sé si vosaltres us sentiu compromesos amb la vostra empresa. És una gran pregunta, i a vegades en funció de com i en quin moment la fem, més compromesa encara, no? Parlem amb el director i CEO de DEAC Espanya, que són precisament l'empresa autora d'aquest estudi, el Carlos Piera, que el tenim al telèfon. Carlos, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos, Carlos. Oye, vaya cifra aplastante, que el 85% de los empleados no se sienta comprometido con el trabajo. ¿Esto es normal?
Bueno, si miramos un poco cómo son los entornos de trabajo y cómo se sienten los empleados y cómo están los líderes tratando a sus empleados, pues desgraciadamente es una cifra alta. Quizás en algunas empresas no lo ven realista, porque sí que están bien, pero sí, sí, es real. Lamentablemente, no sabe más que la noticia, es real.
Y a ver, no quiero señalar a nadie, más bien es cuestión de buscar soluciones más que culpables, pero te lo voy a preguntar. ¿De quién es la culpa? ¿Es del trabajador que no se integra suficientemente? ¿Es de lo que comentabas ahora mismo, que la propia empresa no hace o no vela por la comodidad también del trabajador? ¿Por dónde vendrían los tiros?
Pues mira, a mí me gusta siempre hablar de dónde está la responsabilidad, porque la culpa es de todos. La culpa es de todos porque el empleado tiene que saber dónde encaja, encontrar también su pasión, su propósito y ir a buscar trabajo donde realmente pueda aportar valor. Sí que es verdad que la responsabilidad de los líderes es mucho mayor que el resto, porque al final tiene impacto en el resto de los empleados o de sus equipos. Entonces, sí, la responsabilidad, diríamos que es primera responsabilidad de los líderes y luego es una corresponsabilidad de todos para poder acompañar y crear un entorno donde realmente se pueda ser feliz conmigo mismo, con los compañeros y con el trabajo que hago.
¿Y esto ayudaría a la productividad o no? Igual la pregunta es un poco tonta lo que acaba de hacer.
No, no es tonta, porque al final hay muchos líderes que se lo preguntan, pero este es el sentido común, que sí, obviamente, si tú estás en un entorno donde te sientes a gusto, no sientes estrés, no sientes miedo porque te vayan a echar o te vayan a hacer otra banqueta, etcétera, 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 lógicamente te enfocas en lo que tienes que enfocarte. Yo no he conocido nunca a nadie que quiera hacer voluntariamente mal su trabajo, pero hay cosas que hacen que no me pueda enfocar 100%.
Que haya desidia.
Claro, desidia, pasotismo, incluso a veces bajas voluntarias desde aprovecharse del sistema, etcétera, etcétera. Entonces, si eso, todo eso se arregla, que obviamente no es cosa de un día para otro, la gente al final se enfoca, es más productiva, más creativa, bueno, brilla y da su 100%.
Ostras, me estás hablando de una utopía, ¿eh? Yo no sé, si ahora hiciéramos una encuesta, ¿cuántas personas crees que dirían, no, en mi trabajo no hay ningún trepa, o no hay nadie que me quiera hacer la zancadilla? Es difícil, ¿eh?
No es fácil, no es fácil porque al final todos somos personas, somos egos, ¿no? Andantes, y cuando todos tenemos nuestras propias necesidades y a veces priorizamos eso, ¿no? Y cuando creas un ecosistema donde nos cuidamos unos a otros, funciona. Era una utopía, sí que es verdad que lo es, pero hay muchas empresas que lo hacen hace muchos años, no nos hemos inventado las ruedas, sí. Hemos creado un método que funciona, pero existe, o sea que ya no es utopía, aunque no es fácil.
Bien, el teletrabajo, ¿cómo ha influido? O sea, la erupción acelerada, no diré forzosa también, pero sí que acelerada por culpa de la pandemia, ¿cómo ha influido en esta felicidad en el trabajo?
Pues de muchos sentidos. Seguro que todos tenemos amigos que escuchamos estos últimos dos años que han utilizado esta COVID para hacer introspección, ¿no? Para replantearse muchas cosas en la vida, ¿no? Entonces, ha influido en que ha acelerado mucho eso de plantearse las cosas, que a veces entramos en el cole, luego la carrera, luego te vienen a buscar, tal, empiezas a trabajar y al cabo ya tienes 50 y te siento como un hámster en una rueda, voy a replantearme las cosas. Entonces, la gente se replantea las cosas, las empresas se han dado cuenta de que hay que mirar las cosas de forma diferente y sí que nos ha dado un poco un choque en la frente para decir, quizás hay que mirarlo diferente, ¿no? El mundo laboral, tanto a nivel operativo, trabajar en remoto, etcétera, etcétera, como a nivel humano, ¿no? ¿Qué quiere la gente? ¿Qué le podemos dar para que brille de su mejor versión?
Bueno, vosotros estáis especializados en cultura corporativa y felicidad en el trabajo. Casi la cultura corporativa, para que haya cultura corporativa, un empleado tiene que estar contento y casi orgulloso del lugar donde trabaja, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por dónde se empieza para que esto sea así?
Pues mira, al final se empieza siempre por la parte de personal, es decir, o sea, tenemos que alinear cuáles son los valores que representan la marca, que están alineados al negocio y que hacen que tengamos una forma de trabajar en la cual todos estemos alineados. Luego hay que trabajar la parte personal, cuáles son los valores de las personas y si pueden o no se pueden alinear. Yo he cometido el error de fichar a un crack espectacular que tiene un currículum que te echa para atrás y que no encajaba y que me ha hecho mucho daño a la empresa. Yo mismo he cometido el error, aunque te conozco el método, ¿no? Entonces, no eres mejor ni peor porque no encajes en esta cultura. Simplemente hay que encontrar el encaje y la alineación entre eso, ¿no? Y a partir de ahí vas construyendo hacia un propósito que la gente no quiere trabajar para engordar el bolsillo del dueño. La gente quiere trabajar por tener un impacto positivo en sí mismo, en los compañeros y en la sociedad. Si todo esto, que evidentemente es un camino, si todo esto se consigue, vas viendo los frutos, vas viendo cómo la gente realmente se compromete a la marca y, bueno, da su vida por la empresa, que al final pasamos muchos años.
Bueno, estar cómodo en una empresa evidentemente es algo esencial, pero el sueldo también lo es.
Correcto, y eso es a veces es un gran error, porque yo he conocido a muchos líderes que digo, ¿qué haces cuando tienes un empleado que no está contento? Y te le subo el sueldo. Y siempre le pregunto, ¿y cuánto tarda ese empleado en pedirte otro aumento? Porque al final final, la motivación extrínseca, sí, está muy bien para apagar fuegos, pero si no vas a la raíz y no motivas o no inspiras a esa persona desde la raíz, desde la esencia, pues son inspiraciones o motivaciones caducas, que al final vas a tener que ir cubriendo con parches, más parches y sueldo, más sueldo, más sueldo, ¿no? Hay mil casos de gente que se ha cambiado de empresa bajándose el sueldo porque al final el proyecto, el equipo de personas, el propósito le inspiraba mucho más. O sea, no, tampoco hay que usar esto para luego poder bajar los sueldos a la gente, pero sí que es verdad que el sueldo es necesario, pero también hay estudios que dicen que a partir de cierta cantidad no afecta necesariamente la gente.
Cuando hablamos de cantidad, ¿es una cantidad suficiente para vivir bien, vivir cómodamente?
Normalmente esa cantidad está calculada entre unos 70 y 80 mil dólares en Estados Unidos y unos 50, 60 mil euros en España. Es decir, evidentemente es una cantidad muy alta para muchos empleados, por lo tanto hay mucho que trabajar por debajo de eso.
Estamos hablando...
Pero también, los sueldos directivos locos, ¿sí?, tampoco luego ayudan tanto.
¿Ah, no?
No, no lo está demostrado. O sea, de hecho, hay un montón de directivos que ya han pasado la cifra de los 80, 100,
¿sí?,
y de repente sí, se ponen a comités de dirección donde les suben el sueldo a cosas absurdas. Y absurdas, ojo, y felicidades para aquel que lo cobre y que lo disfrute y que lo use bien usado, que tiene más responsabilidad. Pero está demostrado que la gráfica de felicidad se alinea y la curva baja.
Pues llegaremos a un punto de felicidad importante en este país, porque a veces la gente trabaja para sobrevivir, no para ser feliz.
Correcto. Al final Maslow ya lo decía, ¿no? Maslow ya decía que el objetivo de la supervivencia va por encima de la felicidad, y hasta que no tienes tus necesidades básicas cubiertas, olvídate del resto, ¿no? Y entonces hay mucho trabajo que hacer ahí. No digo lo contrario, nunca lo diré. Pero llegaremos, no tengo la menor duda. La sociedad, y más con el COVID y las redes sociales, es cada vez más consciente y está pidiendo cada vez más trabajar ese tipo de aspectos, ¿no? Entonces, llegaremos, sí. ¿Cuánto tardaremos? Pues cuanto antes nos pongamos las pilas, antes llegaremos.
Pues Carlos Piera, CEO de DH España, la consultora especializada en cultura corporativa y felicidad en el trabajo. Gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Muchísimas gracias por tenerme.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, muchas gracias.
Doncs penseu quin és el vostre compromís que teniu amb l'empresa. Ara arribem a les dues. Ja sabeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa, tant Arrere com a Migdia, Cope Catalunya i Andorra, les podeu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar una molt bona tarda.